Fes converses amb docents.
3w.applejux.org.
Hola a tothom, això és Entre Profes, a Converses amb Docents, un podcast en el que professionals de l'educació ens trobem per intercanviar experiències, comentar la jugada, intercanviar serveis, coneixements i parlar una miqueta doncs, sobre el nostre dia a dia a les escoles amb les que estem relacionats. Jo sóc en Cristian Negre, amb una banda des de Vic tenim en Lluís Tomàs i des de Cunit tenim la Pilar Soro. La Pilar Soro és bueno, una mestra de primària, i ella des de fa força temps està treballant el tema del podcast educatiu. Bueno, sense més, cap més parauleta, donaré pas a la Pilar i que ens expliqui una miqueta més quina és la seva relació amb el podcast educatiu i amb l'educació.
Hola, bona nit. Mira, el podcast, m'explico una miqueta, no sé, suposo que per si algú no sap el que és, no és per dir-ho ràpid, seria un arxiu d'àudio. I si volem fer una mica més complicat, diríem que és un MP3 més RSS. Això vol dir que tu pots escoltar un àudio i alhora et subscrius. Igual que et subscrius a una revista i reps els fascicles, per exemple, doncs això seria algo semblant. Però bueno, el que jo penso que del podcast el que és més important és que és un arxiu d'àudio i tu pots gravar-te la veu. Pots gravar el que vulguis i el que és més important també és que pots escoltar, no? Jo vaig començar per aquesta part. Fa un temps vaig conèixer un professor a través de l'Skype, igual que estem parlant ara, que es diu José Rodríguez i que viu a Los Angeles i treballa allà de mestre de primària. I ell va oferir un curs de webcasting, que jo no sabia què era. I bueno, una mica veient la descripció, parlava que era algo així com fer ràdio, no? Diu, bueno, doncs mira, m'apuntaré. Era això el 2008. I bé, ens vam apuntar, la veritat, només dos mestres, un de Perú i jo. I això ho vam fer a través d'Internet en l'aula, ens vam conèixer allà. Internet en l'aula és una xarxa que està molt bé, no? Hi ha molts mestres i fan moltes coses. És online tot. I bé, bueno, i així vaig conèixer una mica el que era aquest món de la ràdio online, en directe, vam fer uns programes en directe per a profes, ens reuníem els diumenges amb profes de Latinoamèrica, d'Espanya, de Catalunya.
Això era Puentes al Mundo.
Bueno, Puentes al Mundo, que encara existeix, i encara sí. Hi ha podcast, i encara es fan programes, no? Exacte. I, bueno, i a partir d'aquí vaig conèixer tot aquest món, també la Lourdes Domènech, també, perquè jo no sóc pionera ni molt menys, hi ha mestres que ja fan més temps que jo que ho fan. També llegint el seu blog a pie d'aula, també vaig aprendre el que era el podcast i les seves experiències que tenia ella. O sigui, diguéssim que jo aquestes són dues referències importants, no?, per mi, com mestres. I aleshores això... I després ja amb la vinguda dels smartphones és també quan gaudeixes més del podcast, perquè a mi m'encanta posar-me, baixar-me àudios d'alguna plataforma d'aquestes tipus iVoox, per exemple, i baixar-me uns quants podcasts i mentre viatjo en tren, que viatjo sovint, doncs no faig res més que escoltar, no? I m'agrada. I clar, té molt potencial. Uh-huh. A l'escola també ho he practicat i si vols ja t'explicaré.
Poder, aquesta és la part que trobo que pot ser més interessant, no?, per la gent que ens pugui escoltar. De quina manera ho podem integrar dins de les aules?
No? Sí, sí que és molt important, però jo crec que abans hem de ser consumidors, per això t'ho deia, no?, que primer abans està bé que sapiguem que és un podcast, que escoltem i que provem de fer-ne. I quan ja tenim l'experiència ja penso que és molt més fàcil fer-la amb els alumnes, no?
Està clar. Si no ho provem abans és complicat, no?, que ho apliquem a les aules amb condicions. A veure, des de la perspectiva de l'oient, jo vull escoltar un podcast. Tu què em recomanes que faci, per exemple? Busco un podcast relacionat amb educació. Quin creus que és el meu punt de partida? Què necessito en quant a dispositius o quines pàgines haig de consultar? Com comences tu?
Sí, bueno, mira, pots començar amb l'ordinador mateix, anant a la pàgina, mira, de l'Aixtec, si te dic la veritat no sé ben bé, bueno, sé que hi ha el programa de l'Aixtec Ràdio, no? Suposo que allà hi ha diversos podcasts, però també hi ha el Ràdio Aula, que és un projecte que també el coordino jo, i estic fent un recull de podcasts educatius. La gent que fa podcast i que parla d'educació, doncs a través d'aquesta pàgina, que és una, com una ràdio que està a les 24 hores encesa, podreu escoltar podcasts que parlen d'educació i innovació.
Això és radioaula.es, no?
Sí, radioaula.es, sí, sí.
Perfecte.
Després també hi ha altres pàgines. Tu pots anar a iVoox, per exemple, que és una, és un, és com el YouTube, però de podcast, i allà tens de tot. O sigui, no només d'educació, potser hi ha menys, però hi ha de tot, no? Vull dir que si t'agrada escoltar un altre tipus de temàtica. Hi ha contes, per exemple, hi ha molts contes que jo els hi posava als nens, no? I tot àudio. Bueno, només has de posar al cercador, posar podcast, o segur que te surten moltes més pàgines, però a Puentes al Mundo també trobaràs uns podcasts educatius, no? Que de profes que els pugen.
Jo vaig haver una època, la versió de Puentes al Mundo en anglès es diu World Bridges, Puentes al Mundo, traducció literal al castellà, i em va fer molta gràcia perquè en un comtat, al comtat de Maine, al nord dels Estats Units, hi ha un podcast que es diu Seedlings, que el fan setmanalment i dura pràcticament una hora, i coincideix que és el diumenge a la tarda, quan vosaltres fèieu també un programa Puentes al Mundo, i hi ha la possibilitat d'entrar amb ells i xatejar mentre ells estan parlant i posar-hi també cullerada, que és una altra part important que trobo, no? La interactivitat en directe que et proporciona el... que suposo que és més el webcasting que no pas el podcast.
Exacte,
com a
sí,
definició,
sí.
No?
Això és el que fèiem a Puentes al Mundo, teníem un chat i mentre parlaven, com tu i ara estem parlant, doncs hi havia gent que a través del chat anava interactuant i anava fent preguntes i anava aportant, clar, i això en el 2008 era com bastant innovadors, no? I a més, després també recuperàvem l'àudio que havíem fet i tot el text, el publicàvem.
Molt bé. Lluís, em sembla que és el moment que facis algun d'aquests dubtes.
Sí. A veure, mentre anàveu comentant, jo ja tinc aquests enllaços a l'apartat de ràdio de l'XTEC, però com que això és una mica així enrevesada, el millor és posar-me un cercador XTEC Ràdio i llavors aquí ens surt la pàgina de l'XTEC Recursos Media Ràdio. Hi ha diversos enllaços a diferents ràdios de centres, hi ha l'apartat d'eines, és força complex i pot estar tafanejant per aquí. A veure, com us comentava abans d'entrar a saco aquí a la gravació, aquesta sin paracaídes, tinc la intenció de muntar un crèdit al centre on treballo i la idea era fer una emissora de ràdio. Llavors, per una banda farem podcast, però per una altra banda també podem fer streaming, o sembla que heu dit webcasting, no? El que m'interessaria saber de la part tècnica és quins són els requeriments dels equips. És a dir, què seria el bàsic, el mínim que es necessita per començar a plantejar-se fer podcast.
Podcast? Doncs molt res. A veure, amb un ordinador i un micro ja tens suficient. I després també tenim ara eines noves. Mira, jo conec una mestra que a primària grava amb el seu mòbil i s'ho falla. Grava amb el mòbil, quan té l'arxiu se'l guarda al Dropbox del seu mòbil i a casa seva l'obra ja l'edita i després el publica al blog.
Val.
Vull dir que des d'un ordinador amb micro, amb algun programa com l'Audacity, que és un programa que sempre ha estat a l'escola,
sí.
I els meus alumnes de segon de primària ho feien ells solets, engegar, gravar i parar, això ho saben fer molt fàcil. O sigui que la feina tècnica és bastant fàcil. El que has de preparar és tota la part de què diran els nens, el contingut exacte que s'ho han de preparar, no? Això porta més temps. L'altre sembla complicat, però perquè per exemple, pots dir, bueno, com gravo jo en una aula amb 25 nens, no? O sigui, te puc ensenyar, hi ha una pàgina a internet de l'aula que expliquen, hi ha 30 o... No, em sembla que són... Un segon, ara t'ho dic aquí. Hi ha un munt de profes que expliquen com ho graven, perquè és que cadascú fa de la forma diferent. Jo, per exemple, podia aprofitar alguna hora del pati, perquè és que als nens els agradava molt, i ja els agradava perdre, sí, sí, fer el pati allà a l'aula, no? Moltes vegades també els treia una mica fora, al passadís, perquè no hi hagués soroll, i allà amb un ordinador petit gravaven. I altres vegades aprofitava una aula del costat, perquè donava la casualitat que era de música i no sempre estava ocupada, i els enviava allà sols, i jo anava mirant, no?
Uh-huh. I quines virtuts pedagògiques creus que té el fet d'enregistrar un podcast?
Bueno, jo penso que hauria de ser una assignatura... No, assignatura no, o sigui, hauria d'estar al currículum com a obligatori fer cada setmana un podcast. Jo crec que és molt important perquè, per exemple, l'expressió oral es treballa molt a educació infantil, però després pràcticament sembla que ja no es... es practica molt poc, no? Jo recordo una reunió de famílies que amb la meva filla que feia segon de batxillerat ens van dir que practiquin el treball de recerca oral perquè després han de fer una exposició. I jo vaig pensar, ostres, uh-huh. O sigui, que m'ho faci a casa, no? Quan has estat tota la secundària i tot el batxillerat no ho han fet mai, no? Sí. Vull dir que és com l'oblidada, no? Uh-huh. I penso que és superimportant.
I, per exemple, en el cas d'en Lluís, que en Lluís està plantejant el crèdit aquest per alumnes de l'ESO, tu ara pots pensar en alguna tipologia d'exercici que ell pugui aplicar a la seva aula? Suposem que només té un ordinador i un dispositiu per enregistrar el so. Tu com ho estructuries o com ho organitzaries?
Jo ho faria per petits grups i com que els seus alumnes són més grans, jo els enviaria a un lloc que puguin estar sols i concentrats. O sigui, que facin la feina abans, però a l'hora de gravar que estiguin sols en un lloc que puguin estar sols. Això ho pots fer?
Sí.
Perquè clar, el problema és que hi ha gent que grava a la classe i tots estan calladets, però jo és que no sabia fer-ho amb els meus.
És que és complicat que tothom calli. Han d'estar molt motivats. Clar, tots són els petits centres del món. Llavors, clar, volem participar, que ja està bé. És nostre perquè aquesta participació sigui ordenada i constructiva.
I també depèn de l'edat, perquè mira, hi ha també una mestra que es diu Isabel Ruiz, que treballa al batxillerat, i ella fa molta feina de podcast, moltíssima, i té unes pàgines increïbles amb projectes molt macos, i envia els nens al carrer a gravar. Treballa en una escola que al costat tenen un parc molt maco, i allà graven amb els seus mòbils. I fan uns podcasts de veritat al·lucinants, i vídeos també fan. I fan, ho posen tot al Google Sites, i fan uns projectes molt bonics. O sigui, ella, diguéssim, com que no poden fer servir el mòbil a l'escola, a l'institut, perquè està prohibit, doncs
sí, els del batxillerat els envia
fora. A fora poden fer el que vulgui. Els hi ha ensenyat com fer-ho i ho graven amb els seus propis mòbils. Vull dir que és que l'eina la tenen a sobre. I si m'apures un aparatet d'aquests de MP3, m'assembla que també tots els nanos tenen. I us dic una cosa, jo el que m'he adonat compte que és molt difícil fer els nens escoltar àudio, només àudio. O sigui, jo amb els meus alumnes de primer de primària, al final vaig desistir, perquè és millor un vídeo, perquè l'àudio no, ja no tenen tanta atenció. Aleshores penso que és molt bo, no? O sigui, educar-los per escoltar, només escoltar, no? O sigui, hi ha res més.
Jo alguna vegada hi he pensat en com ho aplicaria i sempre em ve al cap el format càpsules. Em ve això, dividir la classe en grups petits, establir una temàtica comuna i que es pot ser, doncs, en el cas de primària, podria ser doncs, senzillament narrar un fragment d'un conte o on cada nano representés un personatge i senzillament sortir i gravar aquests petits fragments i després editar-los i crear-ne un de més gran o mantenir-los com a petites càpsules per separat. Jo sempre, no ho he fet mai, ho haig de confessar-ho, però sempre és el format que dic, ostres, aquest seria el més convenient a l'hora de treballar-hi. No sé, és un suggerent, si Lluís, poder, no s'escau.
De fet, mentre anava funcionant el molí aquest que tinc en les orelles, anava pensant precisament quins continguts tractar. Llavors, evidentment, una de les accions era fer una pluja d'idees, anar apuntant allà tot el que ens vingui al cap, però els vull suggerir que facin com una espècie de petites càpsules de repàs, no? Per exemple, no sé, a matemàtiques fem les fraccions, simplificació de fraccions, doncs que facin una capsuleta de repàs amb les seves paraules, com entenen la simplificació de fraccions. O si a història fan romans, doncs, saps?
Sí, fer com recordatoris, no?
Sí, que s'expliquin la matèria amb ells mateixos, de manera que això quedi com un repositori, val? Que hagin de demanar amb els altres professors si, saps, amb el redactat, si allò està bé, i que es pugui servir com material de reforç a l'hora de preparar alguna prova o fer algun treball.
Està bé. Sí. Material complementari, transversal i complementari.
Està superbé, però jo m'he preguntat més d'una vegada, que això també ho havia pensat, no? I una vegada s'hi vaig preguntar a uns nens més grans si ells escoltarien això, voldrien escoltar això, no?
També suposo que depèn de com sigui la presentació, perquè un dels problemes que tenim amb l'alumnat, jo els trobo hiperestimulats. Els mitjans de comunicació abusen dels estímuls, sobretot quan és programació adreçada al jovent. Hi ha molt so, molt canvi d'imatge, molts canvis de to en el registre. I clar, no és el mateix fer un podcast com aquest que estem fent, que segur que qualsevol adult pot escoltar i pot estar parant atenció, que fer una cosa per exemple, jove. De fet, una de les coses que els introduiré serà el tema de les llicències Creative Commons i els adreçaré a unes quantes pàgines en les que hi haurà recursos. Hi ha música per tenir una sintonia i fins i tot una música de fons. Hi ha efectes especials, no? per donar notes de color, que no sigui parlar i ja està, perquè el contingut està en el text, però si no els hi donem estímul, si no ho fem més dinàmic, passa això, que s'avorreixen d'escoltar.
Sí, que l'escoltaran, si la classe fossin 30, l'escoltaran 4, no?
Sí.
Si no en posem una mica més de...
Mira, d'enganxar-los d'alguna altra manera.
Bueno, això d'aquí uns quants mesos podrà tornar a explicar-nos un directe com t'ha anat l'experiència.
Sí, i tant.
Esperem que sí, no?
Sí.
I després també hi ha una eina molt interessant, que és o sigui, el podcast com a portfoli, no? O sigui, crear un canal, gràcies a la web 2.0, podem obrir un canal amb eines... O sigui, que ja no necessites només que un micro, vull dir, allò que dèiem abans, què necessitem? Mira, te'n vas a una pàgina web i hi ha uns serveis que te donen un canal de podcast que cada nen pot tenir el seu o l'aula pot tenir i allà te deixen gravar 5 minuts. I, bueno, per als nens petits ves que és suficient, no? I si cada setmana grava cada nen un, notarem molt la diferència entre la que hem gravat aquesta setmana que la setmana de després de Reis, per dir alguna cosa, no? I això és molt fàcil. Uh-huh. És molt fàcil de fer. Jo ho he fet això amb... Clar, amb
Spreaker. Ja l'altre dia vaig estar provant Spreaker. S-P-R-E-K-E-R. Spreaker.
Sí.
I funciona... Bueno, és el que estàs explicant tu. És una mena de dietari sonor online.
Jo el que he provat és el Audioboo, perquè l'he provat amb tauleta. ¿Vale? Que, clar, és molt còmode també gravar amb tauleta, però, clar, de moment no n'hi ha a les escoles, no? Però suposo que haurien de venir, no? Però és que és superfàcil, aleshores ja és superfàcil, només has de fer clic i gravar, i després fer clic i, si vols, ho puges a internet. O sigui, cada vegada ho tenim més fàcil. Si tinguessin la possibilitat de tenir aquests artilugis a l'aula, no? I te dic tablet, que pot ser qualsevol, des de l'iPad amb un Android, perquè és un servei que té serveix per les dues aplicacions.
Molt bé. Doncs, a veure, portem pràcticament, 20 i pico de minuts I si no voleu afegir res, doncs podem passar, si us sembla bé, els suggeriments que acostumem a fer cada capítol. Vols començar tu, Lluís, o canviem l'ordre? La setmana passada vaig començar jo.
Ah, bé, va. Doncs aquest suggeriment és un i són diversos. Val. Es tracta de la xarxa social del professorat de Catalunya, val? Que és aprofitant la plataforma de formació i acompanyament que es va muntar al voltant de l'Educatu Perú, ara s'està transformant en una xarxa social per a tot el professorat de Catalunya de primària i secundària, i sembla que també hi ha alguna cosa d'infantil, i si no hi ha els que siguin d'infantil s'hi poden ficar i demanar que els hi facin un grup, que per això està. L'adreça és educat.xtec.cat. Per accedir ens hem de registrar amb el correu XTEC, la validació del compte es fa relativament ràpida, el mateix dia o com a molt en un parell de dies ho tenim, ens envien un correu validant que ja som membres, i una vegada que dintre doncs tenim molta cosa, que de vegades abruma. El més immediat seria navegar pels grups, veure quins grups hi ha i tafanejar una mica els que siguin del nostre interès. I la recomanació dintre d'aquí seria la dels tallers oberts. Hi ha uns materials d'autoformació, especialment en tallers oberts, que tenim aquí en una navegació. I el primer taller obert que es va fer era un que es diu Coneix la meva XTEC, en el que ens expliquen, quan nosaltres entrem al correu XTEC, totes aquelles coses que tenim aquí dalt, doncs a banda del correu tenim calendaris, tenim documents, tenim grups, tenim un munt de coses, doncs ens expliquen què són, per què serveixen i com es fan servir, amb exemples. I podem descobrir, per exemple, que amb els docs del correu XTEC podem treballar documents cooperatius. Què vol dir això? Que si hem d'elaborar un document amb els companys del departament, no cal que estem tots junts sobre el document, es comparteix entre tots els companys, i tothom pot anar editant el document des del seu ordinador, estigui al centre, estigui a casa seva, o estigui de vacances en algun lloc amb accés a internet. I aquesta és la meva recomanació d'avui.
Mm-hmm. Molt bé. Pilar?
Sí, mira, doncs com jo abans us estava parlant de les tauletes digitals, us vull proposar que mireu un projecte que es diu Guapis, escrit amb dos P's, de app, no? Guapis. És un blog on uns 25 mestres de... diria que de tot el món, bueno, tot el món, vull dir que també participa gent de fora, aporta sempre una app interessant educativa per treballar amb els nanos, no? O sigui que si teniu algun dispositiu d'aquests mòbils o tauleta digital, trobareu recomanacions, la manera de treballar-ho a l'aula i experiències reals també fetes per ells mateixos, també videotutorials. I, bueno, més que res, doncs baixar l'app, si teniu algun aparatet d'aquests. També trobareu etiquetes, no? Si, per exemple, esteu amb Android, podeu buscar totes les apps educatives. I, bueno, és un projecte que va néixer fa poquet, però la veritat és que té molt moviment, i si us agrada aquest món, doncs allà podreu trobar apps recomanades per docents que les han provat, no? O sigui, no que te la posin allà i ja està, sinó que ells les han provat.
Molt bé, doncs queda a mi. Jo us parlaré ràpidament d'una pàgina web que es diu safecreative.org. Safecreative és un projecte que ja té uns quants anys de vida i bàsicament és un registre de la propietat intel·lectual. Ara que hi ha molts de profes que estan creant els seus propis continguts i fins i tot molts alumnes estan generant el seu propi material, de formació, doncs a vegades encara apareix, no, el fantasma de, ostres, em robaran els meus continguts. I bé, ja sabem que internet està fet per compartir i que està fet per difondre coneixement i generar noves obres derivades. Tot i així, Safe Creative és un servei totalment lícit, totalment legal, que et permet que pujar-hi gratuïtament un arxiu, sigui el que sigui, sigui un vídeo, sigui un document de text, i et donen un segell, un timestamp, no? Una comprovació, El que abans es feia, doncs, enviant per correu certificat, no?, a tu mateix, per tenir un comprovant de que en una data en concret tu vas ser el productor, no?, d'aquella peça de paper, doncs en format digital et permet a mantenir una prova de l'autoria del contingut específic. Per tant, aquesta és la suggerència d'aquesta edició.
Molt interessant totes dues, eh? Bueno, les tres.
La
meva també. Sí.
Bueno, doncs, ja estem arribat al final del segon capítol oficial d'Entre Profes. Esperem que hagi estat del vostre interès i fins a la propera. Abans de que res, a veure, si voleu conèixer més coses sobre en Lluís Tomàs, de les seves aventures online, les trobareu a...
Les aventures online no, que trobareu és a Twitter, amb el nick @srlluistomàs.
Molt bé, i a la Pilar Soro la trobarem a...
També al Twitter, i allà ja sabreu més, però me moc també, @pilara, o sigui, Pilar amb una A final, Pilara.
Perfecte, jo sóc en Cristian Negre, a www.applejux.org. Això és tot, fins a la propera, sobretot, molta salut.
Bona nit, salut.
Bona nit.
Entre profes, converses amb docents.
www.applejux.org